Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Molt bon dia, a les 12 i 3 minutets. Estem a l'últim dia del mes de març i des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, des de Ràdio Vila-real, volem llançar un especial ànim a tots esta patronal de les gasolineres que estan disposades inclús al tancament per no poder assumir aquesta quantitat de descompte que els demana el govern que assumisquen. Perquè des de que el passat dilluns el president del govern anunciava aquest pla anticrisi aprovat, que es va aprovar dins del seno del govern espanyol, aquest descompte de 20 cèntims en combustible per a tota la població, la incertesa corria com la pólvora entre les estacions de servei. I clar, havien d'esperar avui dimecres que hi havia aquesta publicació del Real Decret Llei que s'hi ha publicat en el BOE, on se donava a conèixer aquesta lletra xicoteta del Real Decret de com se faria aquesta bonificació. I, clar, les dudes que les gasolineres havien anat expressant durant tota la setmana s'han anat transformant durant el dia d'avui en indignació davant de la incertesa que, tal com s'ha dissenyat, de com s'ha dissenyat aquesta mesura, segons ells, és improvisada i que destrossa el sector perquè tots els empresaris no disposen de tesoreria prou per a posar els diners damunt de la taula i adelantar-los a lo que diuen ells tindria que haver sigut una tasca del govern.
Lo juro, me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro. Pam, para, 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 para.
Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Bueno, doncs finalment, aquesta incertidumbre s'ha tornat en indignació, perquè, clar, seran les companyies subministradores les que tindran que adelantar els diners per aplicar el descompte a més vençut. Seran les estacions de servicis que tindran que liquidar a l'agència tributària la quantitat total que hagin avançat. Què han fet tots els mitjans de comunicació? Bueno, doncs ens hem posat d'acord, hem volgut preguntar als estos empresaris. Recordem que la Comunitat Valenciana és una de les comunitats que té més estacions de servicis, val? Són vora unes 1.100 estacions de servici, per tant, no pensem que quan veiem les gasolineres són i ses grans companyies, sinó que darrere d'ahir n'hi ha un franquiciat que és el de a base de renyó, sabeu el que és dir renyó? Sí. El que queda d'ell és el que tindrà que anar mantenint aquesta situació. I recordem, són 1.100 estacions de serveis en 4.600 empleats. Val?
Clar.
Clar, este sector té que demanar permís quan té que fer ERTEs i si passa, per exemple, com la que tenim una, per exemple, si estàs al costat d'un hospital, no te donen el permís perquè facis ERTEs, perquè se suposa que tens que ser subministradora perquè estàs al costat de, per exemple, un hospital. Ja no pots fer ERTEs, per exemple. I què li diuen als empleats? Pues els empleats li diuen, perdó, a la patronal, al jefe de la gasolinera, al que posa els diners en la gasolinera, li diuen que traga una mitja dels 12 mesos del 2021, d'un mes, o sigui, tu el que has facturat durant el 2021, tu traus la mitja d'un mes, i t'adelantarem el 90% d'aquesta mitja. ¿Vale? I que després de que t'adelantem això, tu cada mes, a més vençut, després de 15 dies, t'has de presentar els tíquets que tens que fer tu especials, uns tíquets, per a que quan tu hagis presentat els tiquets, el govern te doni el que tu ja has donat als usuaris, o sigui, als que han repostat. Val? Que t'habilitaran un portal obert a partir del dia 1, tu tindràs un portal obert en l'agència tributària on tu tindràs que demanar, o sigui, primer acreditar tot un any la mitja, demanar que se t'avanci aquesta quantitat de diners i si no arribes a temps, se suposarà que tu no necessitaves que t'avançaren un mes. No te feia falta. Si no arribes a temps, eh? Però després serà a partir d'abril, perquè aquesta mesura, recordem que se farà de l'1 d'abril al 30 de juny, serà a més vençut 15 dies després. A més, en les estacions de servei el que apareixerà serà la quantitat que tindries que vendre-ho. Val? El descompte el tindràs que aplicar en cada tiquet per a que el client sàpiga qui se descompte, descompte és gràcies al govern. O sigui, que tu tens que fer un tiquet, a més, especial per cada client que vagi a repostar. O sigui, per exemple, si posa un euro, tu el compres a un euro, però gràcies al govern te descomptaran 20 cèntims, 10 euros, que això anirà reflectat en el tiquet de cada client. I aquesta mesura és la mesura estrella que ha aprovat el govern. I jo vull fer una reflexió de lo que guanyen, o sigui, de quins percentatges tenen les gasolineres, en quins percentatges compten, perquè ho tenia així. Les estacions de serveis comissionistes tenen un marge brut de 6 cèntims. A partir d'ahir paguen el personal i tots els gastos general. En els millors dels casos els queden 4 cèntims. I les estacions abanderades, les que tenen contracte d'exclusivitat en una distribuïdora o operen baix una marca, treballen en un marge de més o menys 14 cèntims. Això és un drama. Això és el que resumís l'empresari consultat per nosaltres. I segons destaca a Ebecar, el sector està format per companyies de molt distintes magnituds econòmiques, des de grans empreses o pimes o micropimes que atravessen una situació econòmica delicada des de la pandèmia, quan se'ls va obligar a permanèixer obert per ser especials pres a les restriccions de mobilitat. Això és el que es comentava jo antes, dir, ni siquiera deixaven fer ERTEs. Val? Entonces, donada esta situació, serà esta vesprada quan en la reunió que tinguen la patronal de les gasolineres decidiran si obrin o tanquen. N'hi hauran gasolineres perquè, clar, com ahir lo que cada empresari tindrà la seva pròpia decisió, pues, a mi, este matí, un empresari que té gasolineres m'ha dit que ell personalment aguantarà tirant de pòlissa de crèdit.
Mare meva, sí, sí.
Ojito, eh? Sí. Tirant de pòlissa de crèdit, que això és el no va més. I clar, jo li he dit, bueno, i hasta ara la gent, home, jo no entenc, perquè lo ideal seria pues, que la gent diguera, jolín, ells també són empresaris i a més són micropímets, la majoria d'ells, pues posem gasolina. Bueno, si no està molt apurat, m'ha contestat ell. Perquè clar, ell m'ha fet una reflexió en molt bon criteri i és... La gent que no ompli el depòsit perquè s'ahorrarà 10 euros a partir del dia 1 d'abril, a lo millor en 10 euros sopa la família. Uh-huh. Estem en una situació on...
Molt crítica.
El govern no pot seguir tirant d'aquestes micropimes que estan tirant de pòlis de crèdit i que ja no seguiran donant préstecs els governs. Pues mos ho haurem de fer mirar, no?
Un poquet sí, no? A més, Susana, estic pensant, no, que a lo millor una gasolinera que es trobe en un poc neuràlgic de pas de molta gent, bé, però a lo millor una altra que estiga en una localitat menuda que està resistint com pot perquè no hi ha tanta població i no hi ha tanta fluidesa de trànsit, imagina't el que suposa i esos 5 cèntims que m'has dit tu abans, no?
No, és que perdona,
és increïble.
És que no seran, no, és que no s'estan demanant els 5 cèntims isos ja, sí. d'ells, no. És que diuen que adelante en els 15 del govern.
Clar,
i ojo, tu dius, home, una gasolina menuda, però i una gasolina gran, tu saps la quantitat de diners que tindrà que adelantar?
Sí, també, clar.
I a més, a tu te donen un portal, anem a veure, quantes voltes heu entrat en aquests portals que habiliten i que se col·lapsen, que no funcionen.
Un fum de voltes.
I, a més, l'agència tributària et diu, si vostè no ha presentat en temps i forma, és que vostè no ho necessita.
Molta burocràcia, no?, enmig, Susana, me pareix
a mi. No, molta burocràcia, no? Hi ha un moment en el que, en raó, pues la gent diu, mira, ja no ho entén més. I bueno, perquè si al final tampoc se té que tindre en compte aquestes micropimes que sí que coneixen, perquè a més clar, tu treballes en Antena 3, Maria, no se coneixen la gent, tu coneixes els, de, els que estan prop teus, val? I els que estan dalt no coneixen els treballadors, vale. Així en Ràdio Vila-real els coneixem tots,
sí,
tot el món sabe el que ens passa a cada un.
Sí.
Pues bueno, en aquestes micropimes, val? A més, ells coneixen els treballadors. I saben que si no poden tirar avant és perquè ells no poden tirar avant. Que també són treballadors, ells. No només afecta a l'empresari. Val? Entonces, se té que dir que la Federació Valenciana analitzarà este Real Decreto Ley de mesures de resposta a la conseqüència econòmiques i socials que diuen que ha sigut per la guerra d'Ucrània i que va adoptar el govern... la decisió, que avui ho publica en el Boletí Oficial de l'Estat i que depèn de la reunió prevista esta vespre de Confederació Nacional, pues no sé, igual adopten la mesura, pues no sé, no sé quines mesures hi aniran a dient-moles, però vaja, increïble. En fi, anem a per les notícies.
Estás a la 92.2 FM.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Apúntate al Globet Groguet, campeonato de globo solidario que se celebrará el 19 de abril en la previa del Villarreal Valencia en la plaza del estadio. Entra en conquistandoescalones.org y rellena el formulario hasta el 14 de abril. Inscripción gratuita, sorteos y regalos entre participantes y donantes a la campaña solidaria. Todas las novedades y retransmisión en vivo en el canal de Twitch Turbolover 1984.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Maria, ara notícies.
Pues sí, Susana, mira, comencem parlant de Ximo Puig perquè va anunciar ahir la posada en marxa d'un pla de resposta a la crisi energètica i ajudes de 18 milions d'euros per a renovar les flotes de transport. El president de la Generalitat ha avançat en curs en el pla de resposta completa a ajudes a famílies vulnerables i a les empreses més afectades per l'impacte dels costos energètics. El pla també fomentarà la instal·lació de plantes fotovoltaiques i eòliques amb criteris mediambientals, paisatgístics i territorials, així com l'estalvi i l'eficiència energètica. Doncs esperem que isca pront aquest pla i bé, que s'hi fiquen moltes plantes fotovoltaiques que no siguen en llocs que ens agrada veure la seva imatge paisatgística, no?
Els, pues que posen en marxa un altre pla de xoc.
Clar.
Per a complementar el del govern, perquè darrere van les gasolineres.
Clar, això t'anem a dir, però és que a més, a banda de les gasolineres, ens ha arribat una nota de premsa de la Unió, perquè també considera que les ajudes aprovades a ir per el govern per a pal·liar les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, que tampoc satisfacen els agricultors i ramaders de la Comunitat Valenciana. L'organització, després d'analitzar les ajudes, les valora com a incapaces de compensar l'encariment dels costos de producció de les explotacions agràries estan havent de suportar, particularment en el sector lacti. Els 169 milions d'euros que si le destinaran apenas compensarien el 13% del que està suposant per als ramaders l'increment del cost de l'alimentació en aquest sector. O sigui, el 13%, i tampoc satisfaria la bonificació del 0,2 euros litre que s'aplicaria a tots els combustibles i que afectarà també el gasoil agrícola, tenint en compte que en 2020 el preu mitjà del gasoil no arribava a 0,72 euros el litre i en aquest moment s'ha multiplicat per 2 fins a aquests 1,43 euros per litre que tenim, no, Susana? O sigui, que això afecta a tots els àmbits, eh?
Clar, ha sigut el BOE, és dir, clar, avui també s'ha publicat un reial decret que és el 4/2022 de la sequera, clar, però és que estan esperant a que se publiqui el 6/2022, que se publicarà uns dies, perquè ja estan amanits també per a tornar a reivindicar-se ells com a sector afectat i poc indemnitzat.
Correcte, Susana. I ara parlem d'educació, perquè si fa uns dies donàvem informació de les dades de quan podíem anar a inscriure els nostres xiquets per entrar als centres educatius, ara Educació publica el calendari d'admissió i matrícula de formació professional per al pròxim curs. La presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica, tant en FP bàsica com els estudis de grau mitjà i superior en els cursos d'especialització, serà, anoteu, del 19 al 29 de maig, perquè estigueu molt atents els interessats. I ara ens venim a parlar de les notícies més d'àmbit local i ens n'anem primer a Benicàssim, perquè la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, depenent del Ministeri de l'Interior, ha notificat a l'Ajuntament de Benicàssim la denegació de les ajudes sol·licitats pel consistori. Recorda que el passat 29 d'agost la població benicense va patir un episodi inusual de fortes pluges, registrant-se nivells de pluja que van aconseguir els 147 litres per metre quadrat en tot just una hora, i això va provocar de nombrosos desperfectes. No, no sé si vos en recordeu, no?
No, no, jo puc dir que era testic.
Clar, tu eres que... més que testic, no?
No, no, o sigui, els cotxes flotaven, o sigui, anaven en barca, eh? I a més jo sentia a la gent dir que és un problema que arrosseguen i que no mai ningú govern del que està, i critiquen, no criticaven ni a un ni a altres, ho patixen tots els gens. I en funció de l'edat on et toquen Benicàssim, pues tens més o menys desperfectes.
Pues Susana, després d'aquestes pluges del 29 d'agost, durant la primera setmana de setembre i mentre el municipi continuava amb els treballs, representants tant de la Diputació Provincial de Castelló com de la Generalitat Valenciana van visitar les zones més afectades de Benicàssim, comprometent-se totes dues administracions a posar a disposició tots els recursos necessaris per a col·laborar en aquesta recuperació de la normalitat amb el més pront possible, no? Aquest efecte i amb la finalitat de poder sol·licitar les ajudes, el 2 de setembre es va celebrar un ple extraordinari en el qual es va aprovar per unanimitat de tots els grups sol·licitar al govern la declaració de zona afectada greument per emergència de protecció civil, equivalent al que comunament, no? Es coneix com a zona catastròfica. La sol·licitud del Ministeri de l'Interior i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública competents per a proposar aquesta declaració que va ser aprovada pel Consell de Ministres, pues arriba ara denegada al consistori benicense i això ha caigut pues com un jarro d'aigua fria, no? Que solem dir en castellà, Susana.
Sí, un jarro d'aigua freda, perquè no comprenen esta decisió. Diu que si bé no van haver de lamentar danys personals, les destrosses ocasionades per la pluja van ser més que evidents. Els serveis tècnics municipals, recordem, en 3 milions d'euros, el que ho quantificaven. Mm-hmm. Però d'ells s'han deixat fora. No obstant, diuen que confiaran en Generalitat Valenciana.
Veurem què és el que passa. Sí, Susana. Veurem, no? I ara ens n'anem a les Alqueries perquè un jove de 20 anys va resultar ahir ferit després d'una col·lisió entre un cotxe i una moto a les Alqueries. L'accident va tindre lloc al carrer Major, lloc al qual van acudir diverses unitats mèdiques. Els serveis mèdics van assistir al jove per traumatisme cranoencefàlic que posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Universitari de la Plana de Vila-real en ambulància de suport vital avançat. Va ser al voltant de les 8 de la vesprada. Ara venim ací a Vila-real perquè el Partit Popular ens informa que tant el president Adrián Casabó i el seu secretari general de la formació, Jaume Llorenç, representaran a la ciutat com a compromissaris en el 20 Congrés Nacional del Partit Popular que se celebrarà aquest cap de setmana a Sevilla i que servirà pues, per ratificar Alberto Núñez Feijóo com a nou president dels Populars.
I a Cuca Gamarra com a secretària general del Partit Popular de Feijó. No obstant, va ser criticada perquè diuen que el to que ha utilitzat estos dies en el Congrés era un to més casado que Feijó. Per això n'hi havia dubte, però al final ell ha deixat el dubte clar, no? Serà Cuca Gamarra la que serà la secretària general.
I ara parlem de l'alcalde de Vila-real, José Beñó, perquè va assumir ahir la presidència del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, prenent el relleu de l'Ajuntament d'Almassora. Era fins ara l'alcaldessa Merche Galí qui ostentava aquesta presidència que és rotatòria durant els dos últims anys. Beñó ha avançat alguna de les principals línies d'actuació en aquesta nova etapa, entre les quals s'ha destacat de manera especial les oportunitats que vinguen dels fons europeus per a dur a terme projectes ambiciosos per a la conservació, millora i ampliació del paratge de la desembocadura del riu Millars. Si te pareix, escoltem un tall de veu del alcalde.
Per tant, els dos objectius fonamentals crec que han de ser continuar en els projectes que tenim pendents i en la línia de treball que hem encetat els últims anys i que és d'èxit, de col·laboració entre les 5 administracions i de projectes puntuals i de promoció del paratge i ficada en valor, d'acord amb el nostre PRUC, i ara encetar un anàlisi serio, responsable, per a veure si som capaços de poder emprendre algun projecte més potenciat, d'una dimensió important, que ens ajude a reduir pressió industrial sobre el paratge, que ens ajude a reduir pressió agrícola en un moment determinat també sobre el paratge, que ens ajude a millorar-lo, evidentment, i a dotar-lo d'uns millors usos. I això moltes vegades requereix de compra de terrenos, com ja s'ha fet, per a no generar conflictes, perquè no volem ningú conflicte. Tots vivim així, això s'ha generat com s'ha anat generant, i la millor manera de protegir alguna cosa és que siga públic, que siga de tots.
Bé, Susana, pues ahí estaven les declaracions, no? I aquestes intencions de la presidència de Vila-real en ICE Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars. I acabem amb el temps perquè l'interior nord de Castelló romanà aquest dijous en alerta nivell groc per vents del nord-oest que podrien aconseguir ratxes màximes de 80 km per hora, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I el divendres s'accedirà activarà l'alerta a nivell taronja des de, durant tot el dia a l'interior nord de la província també per fenòmens costaners que s'espera vent del noroest de força 7 a 8 i cuidado també al litoral perquè tindrem onades de 2 a 3 metres, o sigui que intentar no tindre molta prudència a la mar.
Maria, si et pareix bé, aclarim ben bé que avui és dijous, que demà és divendres.
Sí, val, sí, me pareix molt bé.
Perquè ahir, no sé si que tenia molta gana de que passara la setmana, fins i tot el director de Vist tenia que estar divendres en València, sí. Però ahir encara estava així. I el van marejar de tal manera que jo no sé si este xic avui se n'haurà anat directament
clar,
a València.
O sigui, tota la gent que avui es pensa que és divendres, que tenim gent molt proper que se pensa, és perquè ens va escoltar ahir i com ens vam acomiadar dient que era dijous, doncs no. No és així. Avui és dijous encara.
El mes d'abril serà, en vez d'entrar en la primavera, entrarem en l'hivern. Per lo tant, anem a deixar-ho clar. Demà estarem a 1 d'abril.
Sí, clar.
I demà és divendres. Però entrem en l'hivern, diuen, l'únic que diuen que serà un mes més sec, que no tenen tantes pluges, que això farà que les...
O sigui, m'estàs dient que l'abril no serà primaveral, que serà hivernal?
Sí, però això farà que les cofradies no miren al cel. Recordeu que sempre les cofradies miren al cel i no n'hi ha pluja.
Què t'ha dit jo avui, Víctor? No, escolta, què
t'ha dit? Se celebra.
No, però no, escolta. Avui li he dit, mira quin dia tan bo fa. Avui sí que fa dia de Falles i de Magdalena, no la setmana passada. I jo dic, i en recorda't d'este temps que no farà Pasqua.
Val, pues lo que diuen és que el vent de mestral bufarà fort al nord, amb més sol, però més fred quan més entri el cap de setmana.
Escolta, jo ja vull fer el canvi de roba, jo vull ficar-me la meva jaqueta vaquera per a Pasqua, les meues camises, estic farta dels jerseis ja.
Però entonces les prediccions el divendres 15 no plourà, no? 15 d'abril.
Bueno, d'ací al 15 d'abril pues poden passar, com que mos equivoquem, Maria i jo, 4 o 5 megaes de quan arriba el divendres. Va, a treballar, xiquets. El primer convidat.
¿Cómo será, cómo será, cómo será la felicidad?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Viu la festa del cooperativisme amb Fundació Caixa Rural Villarreal. Acompanya'ns en els actes que hem preparat per a tu. L'exposició Lugares y Momentos de Jaime Viciano, els monòlegs de Jesús Manzano i Òscar Tramolleres, la mostra Descompuestas de Jorge Ortiz, al cinema en valencià amb la pel·lícula Onward i la festa dels xiquets. Més informació en fundaciocaixarural.org i en les nostres xarxes socials. Fent cooperativisme, fem poble!
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar.
Víctor, tú eres el convidado del día, ¿eh?
Sí, bueno, al final va a haber récord. Al final la Federación de Norteamérica de Fútbol Femení va a reconocer que la cifra era 90.125 espectadores, per lo tant ahir en el Barça 5 Madrid 2 se va batre el récord mundial en 91.553 espectadores veient un partit de futbol femení. Dir que a part va ser el programa més vist en la televisió de pagament en 215.000 espectadors, que te sorprendria veure quants partits de la lliga de futbol masculí no apleguen a esa cifra.
Me pareix tan important que ocorrin aquestes coses.
Damunt, dir que en Europa, com l'estadi del Barça és el més gran, és impossible que se supere este rècord. Per tant, o se les ingenien en Nord-Amèrica d'alguna manera, o el tindrem molt de temps este rècord així en Espanya.
Bueno, pues molt bé. Bé per nosaltres.
I mira, vaig anar més lluny. En un bar de Doha, perquè hi ha moltíssims periodistes que ja estan allí preparant-se per al sorteig de demà, van ficar el partit.
Ah, escolta, oye, escolta, pues molt bé. Un bon avançament per al futbol femení.
Ojo, que també el València-Villarreal femení, m'han dit, gent que va estar, que la grada estava molt plena a Paterna, eh?
Sí, o sigui, perquè el València se la jugava pràcticament. Si perdia aquest partit, podia acabar la temporada patint.
Segons me diuen, del Villarreal no hi havia tanta gent, però que la grada estava totalment coberta i que hi havia molt, se respirava molt bon ambient perquè no n'hi havia agressivitat. Allò de que va baixar un poc la testosterona. No?
De fet, en una jugada que la portera del València estava en terra i la nostra haguera pogut fer gol, van decidir tirar el baló fora i seguir en l'esportivitat.
Cuidao que... Ojo, eh? No desmereixen a ningú home, eh? És dir, som totalment complementaris, però ja que posem en valor la deportivitat que pot tindre un home, donat compte el que va demostrar l'altre dia els jugadors del Villarreal Club de Futbol i també, com no, els jugadors del València. Diuen que hi havia molt bon ambient, eh? És important, això és importantíssim.
Per cert, mira, te vaig, l'última, una anècdota del sortes de demà. Saps lo que estan dient en la FIFA durant estos dies? ¿Recordes aquells sortes de la UEFA que van fer així en directe que se van equivocar?
Sí, sí.
Pues clar. Estan... Més d'1 ha dit que no nos pase lo mismo, por favor.
Ui.
Més d'1 de la FIFA en Doha està dient que no nos pase lo mismo.
Recordem lo del viatge, Javi. Víctor.
El viatge a Múnich.
Claro, perquè és que he vist un tuit de Javi on ell inclús especificava la quantitat i tot.
Sí, alrededor de 750 euros.
Ah, pues...
És eixir el dilluns dia 11 d'abril i tornar el dimecres 13.
Sí, però era perquè jo he vist el tuit i era perquè, mira, el Villarreal no farà viatge del dia a Múnich. No es pot fer al tancar l'aeroport a les 12 de la nit. L'únic viatge és amb l'equip i serà de 2 nits. Tornant dimecres, l'avió són de 400 places i el preu, uns 750 euros tot. Vol d'entrada, excursió i 2 nits d'hotel. Escolta, és que encara que no t'agrada el futbol, si és que és tan xulo o no?
Múnich és ciutat per anar, eh?
Per això?
Així com altres te diria que no, Múnich sí.
Pues és que ho havies publicat en el tuit de Javi Mata, perquè, bueno, com els oients ben saben, Javi el tenim així al costat, ell està fent les seues coses, però a voltes es comuniquem antes per el mòbil, eh, Maria?
Sí, i tant.
Mira, una altra, per acabar. Saps quins són els països que més entrades han comprat ja per al Mundial? Qatar, òbviament, Estats Units, Anglaterra, Mèxic i Emirats Units Àrabs, que òbviament són els veïns de Qatar i, per tant... Moltíssims voldran anar a disfrutar de les grans estrelles.
Fija't, m'ha estranyat Mèxic.
No t'estranye. Te sorprendia que Mèxic és de les televisions, allò que envien, un enviat especial, ¿vale?
Sí, sí.
Quan fan un mundial, Mèxic sol ser de les que més persones i més camions envia al país on se fa.
Camions, m'ha agradat imaginar-me camions.
Maria, sí, la unitat mòbil d'una
televisió... Sí, és que no sabia com dir-ho.
No, unitat mòbil, sí.
No, però veuràs, és que vaig a puntualitzar, ¿vale? O sigui, les televisions envien unitats mòbils, però quan se retransmetís algo d'aquestes característiques, van trailers, eh? Mm-hmm. O sigui, perquè el despliegue que tenen que fer és brutal.
Clar, brutal.
Vos sorprendria que Mèxic normalment quan hi ha un mundial és de les que més despliegue fa.
En fi, interessant el que mos diu, mos conta sempre Víctor d'Esports. Ara sí que anem a per un altre convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. certificado por Grupo Volkswagen.
Ara Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Meter en un trip. Estoy desarmada. Quizás esto me haga feliz.
Bueno, adés parlàvem de que Benicàssim ha quedat fora de les ajudes del govern pels danys ocasionats en les pluges torrencials de l'agost passat. Recorden aquell 29 d'agost que pràcticament eixíem tots en barca? Bueno, pues ara tinc el portaveu del Partit Socialista de l'Ajuntament de Benicàssim, Miguel Alcalde. Buenos días, Miguel.
Buenos días. Hablamos de ese tema cuando usted quiera.
Si pues ya, les han dejado pues, fuera, y la alcaldesa de la localidad, Susana Márquez, dice que a ver qué ocurre con Generalitat. Si Generalitat sí entiende que tiene que entrar o tiene que dar ayudas porque fue declarada zona catastrófica.
Vale, yo le cuento. La verdad es que fueron unas lluvias muy torrenciales en unos sitios muy localizados de Benicàssim. No llegaron o no han llegado ayudas económicas, pero toda la maquinaria de la Diputación y de la Generalitat Valenciana desde el primer día se puso a solucionar los problemas de Benicàssim, de tal forma que en dos o tres días se había restablecido la normalidad. ¿Qué ocurre? Pues que como eran la maquinaria de las brigadas de la Diputación, de las brigadas de la Generalitat, no se han generado cargos y facturas al ayuntamiento. Además, yo creo que las ayudas estatales están hechas para catástrofes mucho más extendidas, mucho más generalizadas. La declaración de zona catastrófica lleva unas ventajas en la tramitación de los seguros, de las casas, de los vehículos, que fue muy positiva la declaración. Pero no creo que el Ayuntamiento de Benicàssim podamos presentar facturas de lo que nos han costado hacer las reparaciones, ya que entre la Brigada Municipal, la Brigada de la Diputación, las máquinas del Consorcio de Bomberos, vimos restablecido nuestro municipio en dos o tres días.
Sí, en este caso lo que se nos hacía llegar es que en el consistorio hubo una solicitud y una unanimidad a la hora de solicitar.
Sí, la hubo y la verdad es que eso fue en primer momento. Luego todos preferían y hicimos gestiones, vinieron presidente de la Diputación, consellera de Gobernación y Justicia y pusieron a disposición del Ayuntamiento medios materiales. Y cualquiera que estuvo en Benicàssim, en 72 horas nuestro municipio, gracias a las ayudas materiales, había restablecido su normalidad. Quería hacer hincapié en que ahora no me dan ayudas económicas. Primero, porque no hicimos gastos prácticamente. Segundo, es una táctica de Susana Márquez. Ella siempre la culpa lo tienen los demás, siempre ella busca lo que no me han dado, lo que me debían, un victimismo que no es compatible con el espíritu de Benicàssim, que somos un municipio emprendedor, que queremos mejorar nuestras cosas, y ella siempre lleva la táctica del lagrimeo y la mayoría de veces sin fundamento.
Mire, habían dice que los servicios técnicos municipales cuantificaron los daños en 3 millones de euros y dice que lo que pide ahora es que Generalitat Valenciana sí que le otorgue esas ayudas y que recupere parte del dinero que invirtió el consistorio de manera urgente para recuperar y reparar los daños que permitieron no dar por perdida al final de la temporada estival, pero, y también para los vecinos, turistas y empresarios locales.
Claro, es que eso es muy difícilmente cuantificable. Yo le digo que la mayoría de reparaciones se hizo con brigadas, maquinaria de otras administraciones y con la nuestra propia. Esto no, que sí que hubo esos gastos y ya lo pagaron estas administraciones, uh-huh. Esto no genera, digamos, cuantías que nosotros podamos justificar como peticiones, ya que fueron otras administraciones las que desde el primer momento se pusieron a... daba gusto ver trabajar a las brigadas de bomberos, a las brigadas de la Generalitat, limpiando garajes, limpiando bajos de apartamentos, salidas de las aguas. Yo digo que 72 horas Benicàssim parecía nuevo. Y entonces no es un victimismo de Susana Márquez y quizá un intento de llevar la imagen de Benicàssim no a lo que está pasando, de su desgobierno, de su rilla con Ciudadanos, de no conseguir aprobar el presupuesto. Ella pretende sacar noticias que quiten la atención del desgobierno de Benicàssim.
Ayer tratamos, porque ustedes mandó una nota de prensa diciendo que estarían dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de Benicàssim o colaborar con el pueblo de Benicàssim para poder aprobar un presupuesto.
Es que mire la imagen que está dando Benicàssim de un equipo de gobierno riendo, mandándose la policía por las noches unos a otros. Nosotros esto no nos gusta, esta imagen de Benicàssim. Nosotros el año anterior, el 2021, nos abstuvimos en los presupuestos, era tiempo de pandemia, era tiempo de arrimar el hombro y de sacar adelante el pueblo. Nosotros cuando vemos todo esto que está pasando en Benicàssim de Ciudadanos y el PP a la greña, mandándose a la policía, uh-huh. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos alrededor de una mesa y pactar unos presupuestos que hagan que Benicàssim no esté en las noticias por el desastre de Susana Márquez.
Mire, yo es que, verá, usted está hablándome así, entiendo que lo que quiere es conciliación y, claro, si pensamos que el Congreso del Partido Popular es el fin de semana y que claro, en este momento el presidente del Gobierno pide que todo el mundo se ponga en marcha para frenar el problema que estamos viviendo todos, ¿usted cree que, bueno, que en este caso usted ha hecho lo que se pide de alguna manera desde el Gobierno, ¿no?
Sí, no, ya lo hicimos. Nosotros la vez pasada nos abstuvimos porque en nuestro partido decíamos tiempos de pandemia, tiempos de apoyar a las administraciones. Así como el PP no apoyaba a nivel central ni autonómico, no era el espíritu del Partido Socialista. Y nos pidieron que fuéramos comprensivos. Y ante esta situación de desaguisado de Benicàssim, estamos dispuestos a hablar. Pero es que, mire, la Susana Márquez tiene la obligación, la alcaldía, de presentar los presupuestos. A día de hoy, nosotros no los hemos visto. Ella hace un juego de trileros que modifico el del 21 en esto que me interesa, y como ella, Ciudadanos y ella tienen un pacto que aquí en el pueblo es conocido como el pacto del money, porque las dos cobran de alcaldesa y la otra, el te voto esto sí, esto no. Estamos dando una imagen de Benicàssim que al Partido Socialista no le gusta.
Mire, cuando yo tuve la ocasión de entrevistar a Cristina Fernández, que fue esta semana pasada, yo le pregunté por esos sueldos que cobraban por igual, que era la misma cantidad de ella que de la alcaldesa del municipio. Y ella dijo Sí, sí. Dijo que son muy generosas porque podían utilizar hasta 6 y solo han utilizado 2.
Podían cobrar 6 alcaldes, pues ya, esto seríamos, saldríamos en todas las noticias. Pero mire, hablando de sueldos, permítame que haga un inciso. Cogen, no aprueban los presupuestos del 2022 y Susana Márquez, sus concejales y Cristina Fernández se aplican a ellos en sus sueldos la subida. Luego, sin el trabajo, sin hacer, sin el presupuesto aprobado, ellas se han subido lo que suben los funcionarios el sueldo. Yo creo que mayor desvergüenza es imposible, ¿no? A mi entender.
Bueno, esperemos. También esta contestación de Feijóo cuando de alguna manera ya se consolide en el cargo, esto será durante el fin de semana. También sabe que Cuca Gamarra será la secretaria. ¿Usted ve que sí que haya un acercamiento ahora con el Partido Socialista de Pedro Sánchez?
Yo lo veo difícil, porque pero va separado que estábamos con el señor Casado, que al señor Casado le preguntaban la hora y decía no. No, que solo te preguntábamos la hora, se dedicaba a el no por el no. Pues yo entiendo que peor no puede ser. Feijóo es una persona que ha gobernado, que sabe las dificultades y queremos creer que el tiempo que dure el señor Feijóo sea más constructivo para España que lo que ha sido el señor Casado, que ha sido don no. Me pregunten lo que me pregunten, entiendo que sí. De todas las formas, muchas veces en la presidencia de un partido, la dirección de un partido, no es el poder en el partido. Y yo creo que el Partido Popular tiene que dilucidar quién tiene el poder.
Miguel Alcalde, bueno, ya nos dirá si al final llegan a un acuerdo para poder sacar los presupuestos que necesita Benicàssim para ser el referente que es a nivel mundial, digo yo, porque es el pueblo, o sea, es la población referente.
Buenas playas.
Claro.
No se merece este pueblo los políticos que lo gobiernan.
Pues muchas gracias y buenos días.
Y a su disposición.
Quizás esto me haga feliz. Me convierto yo. Que se borre el maquillaje. Que estamos de viaje.
Radio Villarreal 92.2 frecuencia modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Nueva delicia, nuevo placer. American Style Chicken Buffalo. Solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos. Gouda, cheddar y camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe. También con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Oso blanco, no temas a nada, porque si sigues así, la vida te dará una lección muy importante que aprenderás. Por el costado, con aires de viento, la vida es un maravilloso.
Y ahora arriben las ofertas de empleo de la ama de equipos de Inma Cerdà. Ella es la presidenta de David. Muy buen día, Inma.
Muy buen día, Susana.
Tenemos ofertas, pero antes tenemos una reivindicación.
Verita que sí. Ayer va a ser el día 30 de marzo. Y es el día que se celebra el Día de las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. Y para celebrar ese día, pues por fin hemos visto un poquito justicia en igualdad, justicia social, porque era necesario que realmente, resulta que me pongo un poco en antecedentes históricos, ¿vale? Vale, pues en antecedentes históricos estamos que hace 11 años se hizo un convenio, que por cierto es el número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se reflejaba que las trabajadoras, las personas trabajadoras de este convenio podrían cotizar para la jubilación, pero también para cobrar el paro. Normal,
pero
estás trabajando
como todo el mundo.
No, este convenio no estaba reflejado en ningún lado.
O sea, las señoras que trabajan en la limpieza, pero en casa, que son las domésticas,
sí.
¿No cotizan?
No.
¿No cobran paro?
No. Ahora también hay señores que están cuidando dependientes.
Bueno,
¿vale?
señoras y señores,
porque ahí, de hecho, hay a nivel mundial. Mira, todavía no hay datos concretos, todavía nadie puede dar datos porque estos estudios todavía no están cerrados ni están hechos siquiera, ¿vale? Pero sí que hay una baremación que hizo Eurostat que dice que a nivel mundial hay 67 millones de personas en esta trabajando de esto. O sea, imagínate, ya te veo a ti haciendo así con la mano diciendo, madre mía, pues eso. Entonces, claro, y esto supone... Eso en el 2018. Esto se puede haber incrementado. El 40% del PIB en España. O sea, estamos hablando realmente de una situación impresionante, ¿no? Bien, es verdad que es un convenio muy feminizado, porque claro, somos las mujeres las que en ese campo es las que más se mueven, pero bueno, también hay muchísimos hombres, ¿vale?
Y da igual el porcentaje, al final
están
dentro de un marco legal que se les debería reconocer.
Claro.
Porque claro, que no tengan derecho al paro y que tampoco tengan derecho a una cotización.
La cotización, a ver, ahora sí que cotizabas a cara a la jubilación, pero tú fíjate, ahora mismo una persona que está cuidando a un dependiente, ¿vale? Cotizará cara a la jubilación, ¿vale? Eso, si no es familiar, supongo que hasta el día de hoy todavía se tendrá que pagar la seguridad social para cuando se jubile, para que tenga una pensión, ¿vale? Si es familiar, no la paga, pero si no es familiar, sí la paga.
Claro, vale. Si es familiar creo que piden como una ayuda que es la invalidez o la gran invalidez para poder cuidarlo, pero es que en realidad esa persona está haciendo ese trabajo y no está cotizando, es cierto.
Claro. Luego también resulta que están dadas de alta, como que estás trabajando en el paro, vas allí y dices, no, si tú estás dada de alta, ¿vale? Entonces dices, bueno, entonces ¿qué pasa con mi prestación de desempleo? ¿Y si mañana me pongo enferma, qué hago? ¿Quién me va a...? Que no tengo derecho a cobrar paro, pues no tienes derecho. Bueno, pero a partir de ahora que coste. Todavía no está esto no se ha hecho efectivo. Está, digamos, aprobado porque la Unión Europea así lo manda, ¿vale? Así lo
es
dice.
Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
sí,
que ha dictado una sentencia en virtud de la cual dictamina que en España se discrimina a las trabajadoras de hogar.
Sí, sí, sí. Y a partir de ahora España está obligada a cumplir con esa sentencia del TJUE. Entonces, claro, ahora estamos, digamos, ahí pues en la antesala, ¿no? Ya hemos llegado hasta ahí. Pero bueno, han sido 11 años con esta lucha. Pero bueno, esto es un acuerdo que se llegó
esta
coalición entre el gobierno de ahora, ¿vale? Para llevarla a cabo. Imagínate si esto ha tenido que llevar reivindicaciones para llegar hasta aquí. O sea, realmente.
Bueno, pues el fallo de este tribunal ha estado muy bien porque es un hito, es un hito importante.
Es un hito, sí, sí.
La lucha de los trabajadores y trabajadoras domésticas.
Ay, exactamente, igualdad.
Y dicho eso, ¿vamos a ofrecer trabajo?
Pues sí, vamos.
Pues adelante.
Pues sí, mira, vamos a empezar con la app de Villarreal, ¿vale? Del Ayuntamiento de Villarreal en el portal Trebai, que, bueno, pues mira, aquí. Bien, es verdad que todos los años ya sabéis que están los programas de Empujo y Explus este año, ¿vale? Uh-huh. Entonces, todavía no han salido, pero bien es verdad que desde Foment Economic nos están avisando, ¿vale? Que hay que ir preparando pues para que cuando llegue el momento pues tengamos todos la oportunidad. Bueno, el caso es que, claro, esto está en manos de Consellería. Consellería, desde que hace dos semanas, según lo que estoy leyendo yo aquí, que se han presentado, que se han solicitado estos programas, pero bueno, hasta que resuelven, pues pongámonos que a lo mejor nos ponemos en verano o después del verano, ¿vale? Pero bueno, en principio lo que tenéis que hacer es entrar en estar inscrito en el SPAI Labora, ¿vale? Tener los datos personales y de contacto, formación, todo actualizado, súper importante. O también puedes hacerlo online, ¿vale? A través de Pun Labora. Y después, una vez dentro, importantísimo, autoentrevista. Si no sabéis cómo gestionar lo de la autoentrevista, pues ahí os han colgado un enlace con un tutorial para que os podáis hacer la autoentrevista, ¿vale? Sin estos pasos, después no podéis acceder a los programas de Empujo ni los de Explus, ¿vale? Que son para los menores de 30 y los mayores de 30. Bueno, dicho esto, ahora nos pasamos a la que he visto que han colgado una licitación para contratar los servicios para la gestión de comunicación y publicidad del mercado central de Villarreal. Hay de tiempo hasta el 12 del 4, o sea, la presentación de ofertas, que pues bueno, esto que lo sepáis. Después también he visto que la Regiduría de Juventud busca un corresponsal de 14 años, bueno, de 14 a 20 años. Y será la persona encargada de transmitir necesidades y preocupaciones de los més jovens. Y esta persona estará de prioridad en actividades de cursos y posibilidad de gratuidad y descompte en actes de serveis culturals o esports. Bueno, que todos aquellos que estéis interesados, os pasáis al Espai Jove y allí pues os informarán un poquito más y eso. Así con que sí, eso para la gente joven, para que vaya.
Y tanto que sí, tanto
claro
que sí.
Que sí, es muy importante. Bueno, ahora nos vamos ya con el Facebook de Adavi, ya sabéis, ahí tenemos todas las ofertas de Labora, de Dipucas, de ETTs, de todo. Todo lo que es el mercado laboral, tanto cursos, formación, no sé lo que. Muchísimo trabajo. Bueno, vamos a empezar con el colaborador de Labora, que ya sabéis que tenemos ahí una persona que nos chiva enseguida todas las ofertas corriendo antes que salen y todas esas cosas. Y él también se encarga de dar difusión a la red Iris, que son para todas esas personas que tienen un perfil medio-alto, ¿vale? Y mira, pues he hecho una captura de pantalla, por ejemplo, para que os vayáis haciendo una idea de lo que se están buscando. Y esto es para el CESID, ¿vale? Y están buscando candidatos para disfrutar de un contrato de 2 años enfocado al campo de las comunicaciones cuánticas. Y bueno, pues ya sabéis que si alguno está interesado en entrar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el CSIP, pues ya sabéis, os vais allá al Facebook de la Asociación de Aturas y Aturadas de Villarreal y ahí están los enlaces. Uh-huh. Y nos pasamos a Labora y tenemos que conserje, controlador, controladora de accesos con diversidad funcional, mínimo un 33%. Bueno, yo aquí lo de siempre. Esto, aunque no tengáis una diversidad funcional, si os dejan, pues yo lo intentaría. Coges tu vuestro currículum en PDF, lo adjuntáis ahí y a ver, porque a lo mejor, pues, no sé, igual es un requisito, pero simplemente es valorable. Uh-huh. Mozos, mozas de carga y descarga para almacén, para mercado de abastos, también con certificado de diversidad funcional del 33%. Personal de limpieza para Castellón, auxiliar administrativo, administrativa para la Val d'Uso, soldador, soldadora para la Val d'Uso, cocineros, cocineras para Alcalá de Xivert, camareros, comareras también para Alcalá de Xivert, asesor administrativo, administrativa, profesional de seguros para Honda, peluquería para Castellón, conductor de camión para Castellón, seguros para Honda, peluquería para Castellón, conductor de camión, injertador, injertadora, podador, podadora para la Val d'Uso, comercial, autoventa para la Val d'Uso, peón para granja de ganado bovino en Gaibiel, con carnet de conducir también. Esto es en Segorbe, es Gaibiel. Operario de almacén, preparador de pedidos cerámicos para Honda, esteticistas para Castellón, oficial de primera cerrajería para Morella, albañiles para Benicarló, carnicero para sacrificio de animales y despiece y manipulación en Benasal, oficial de segunda carpintero para Burriana, comercial para productos de peluquería y estética para Castellón, instalador electricista industrial y edificación para la Alcora, peón de limpieza industrial con carne de camión para la Alcora, operario de limpieza industrial para la Alcora, ayudante de cocina. Dice, no se trabajarán noches, dice, experiencia mínima 6 meses en un puesto similar para Segorbe, cocineros, cocineras, camareros, camareras para Alcalá de Xivert, auxiliar de enfermería y cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia para residencia de la tercera edad para Navajas. Y ahora me voy a Dipucas, y en Dipucas, comercial de calle para Castellón, conserje controlador, controladora de accesos con discapacidad para Alcora y San Juan de Moro, paquero o paquera, restaurante comida rápida. Esto es nuevo, el término paquero, digamos que es auxiliar de cocina, o sea, es una nueva manera de decir esto. Paquero, restaurante para comida rápida también, cajero, restaurante comida rápida, chapista, pintor, automoción, carretillero, turno de noche para Nules, dependiente para supermercado para Bocácer, envasadora de arroz, carretillero para Segorbe, operario, almacén, Alcora, psicólogo para Almastrad, psicóloga para Almastrad, limpieza de oficinas con discapacidad para la Plana Baixa y Alto Palancia, agente comercial de seguros, camarero, camarera, estación de servicios de para la Pobla Tornesa, operario para de limpieza con discapacidad para Lucena. Esto de las ofertas de Dipucas. Y ahora también he cogido unas del BOE porque han salido. Para la administración local, para los ayuntamientos de Baibona, que es para la selección de una persona encargada del servicio de promoción de la autonomía personal de personas mayores de la Baibona, ¿vale? Tenéis que entrar ahí en el Facebook de Adavi y ahí veréis que está el boletín oficial. Bueno, si queréis mirarlo por vosotros mismos, es del 24 de marzo. Vale, ahora tenemos también buscan agente de policía local, esto es para Benicàssim, y buscan, esto es el BOE, uh-huh. 3 plazas por turno de movilidad mediante concurso y 6 plazas por turno libre mediante oposición. Y después también buscan también bases, así, estas son las bases, claro, es el BOE, y aquí pues ya te, es que te pone toda la, ya sabéis lo que es,
sí, pero esto creo, mejor que lo consulten.
Sí, porque esto es enorme, aquí te puedes encontrar hasta el temario. Uh-huh. Es una bolsa de trabajo temporal de auxiliares de biblioteca. Vale, y aquí también tenemos que otra para Benny Cassin, que buscan temporal de encargado de sala. Estos, bueno, aquí es que he puesto lo que es lo del encargado de sala, porque claro, no lo tenía muy claro. Y las funciones serán las previstas en relación de puestos de trabajo en este ayuntamiento para el encargado de sala, siendo revisar y controlar el estado de las instalaciones del teatro municipal, equipamiento técnico y los elementos utilizados en las funciones, pues bueno, pues para el teatro. Bueno, pues ahora tenemos uno más, que es un técnico de administración general, y esto es para Honda. Vale, ahora nos salimos del BOE y nos vamos con los anuncios que he visto por ahí, en que mira, en Mercadona, de aquí, para las campañas de Villarreal y Burriana, están buscando gente. Y los enlaces, pues ya os digo, en los de Mercadona. Y bueno, también, pues seguramente porque era la hora del descanso y había dicho, mira, está de promotor chocolate para Castellón de la Plana. Y es una startup, una empresa de estas, ¿vale? Uh-huh. Y aquí tenéis esto. Y luego también estábamos comentando ahora con María, que María había visto que en la Dolcheta de María hay trabajo. Están buscando personal. Esto es en la Avenida Mediterráneo número 5. También en Family Mart, que es la tienda esta...
Que está al lado de McDonald's.
Sí, que es súper grande. Vale, pues lo que decimos que el chino, este mega chino, pues ahí. Ahí tenéis también mega chino.
En fin, yo creo que con la cantidad de ofertas que has dado, Inma, la gente... Ah, faltan dos. Venga, pues ala.
Por favor. Vale, mira, Cinia está buscando... Cinia, peluquería, está buscando ampliar el equipo y necesita peluquero o peluquera con experiencia. 964-741-512. Y os ponéis en contacto y a ver qué tal. Y después también la caseta El Plano de Artana. Buscamos personal, ayudante de cocina, camarero para fines de semana y festivos, gente discreta, con buena actitud, tal. El teléfono 6555-64383. Bueno, ya sí.
No, no, yo creo que si alguien se queda sin empleo después de escucharte es porque no le viene así muy de cara entrar en ningún sitio. En fin, muchas gracias, Inma. Hasta la próxima semana.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Voy a borrar todas tus fotos.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
que nunca se me haya dado bien. Sé cómo vivir sin ser suficiente.
Bien, y una semana más hablamos de esos servicios que ofrece la Fundació Caixa Rural Vila-real, que son Neurovila y Chicaes y que tanto nos gusta conocer. Y hoy tenemos con nosotros al neuropsicólogo de Neurovila, Iván Tripiana. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar de la estimulación eléctrica. Madre mía, da un poco de repelús escucharlo, directamente. ¿Qué es exactamente esto?
Vamos a ver, la estimulación eléctrica cerebral no invasiva. Uh-huh. No invasiva es que, evidentemente no hay ninguna intervención quirúrgica, como puede ser a lo mejor la estimulación cerebral profunda que se usa en Parkinson, en donde sí que hay una intervención quirúrgica y se aplican implantes en el cerebro. En este caso no. En este caso voy a hablarte sobre todo de las dos técnicas más usadas.
Sí.
Por una parte está la estimulación magnética transcraneal, que es a través de una bobina, se aplica un campo magnético que al llegar sin ni siquiera tocar el cráneo, emite un campo magnético en forma de pulso magnético, y cuando llega al tejido cerebral provoca una corriente eléctrica.
Sí.
Y luego la otra, que es la que usamos en Neurovila, que es la que quiero hablarte con más profundidad, es la estimulación eléctrica transcraneal por corriente directa.
Sí.
Corriente directa es aplicar unos electrodos en la cabeza, en el cuero cabelludo, y se pasa a una corriente eléctrica de baja intensidad.
¿Cuál es su finalidad realmente?
Bueno, la finalidad sobre todo es, nosotros la usamos para mejorar funciones cognitivas.
Uh-huh.
Por ejemplo, mira, te puedo decir que en depresión, por ejemplo, es donde más aplicabilidad tiene, donde más evidencia científica tiene la estimulación eléctrica cerebral no invasiva es en depresión.
¿Y qué es lo que hace exactamente?
Bueno, en depresión en concreto, lo que hace es, hay una parte del cerebro donde hay menor excitabilidad cortical. Hay menor metabolismo neuronal, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hace es un efecto similar a un antidepresivo. Los antidepresivos, realmente, sobre todo los de última generación, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, lo que hacen es aumentar el nivel de serotonina en el cerebro y hacer que ese cerebro tenga más actividad. Un antidepresivo es un activador cerebral.
Claro.
Si en lugar de usar un antidepresivo le aplicamos una corriente eléctrica, en este caso buscando una electroestimulación.
Hacemos un despertar, dijéramos, correcto, de una parte del cerebro,
correcto,
¿no?
Correcto, correcto. El protocolo en depresión es aplicar el polo positivo en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y el negativo en la derecha.
Uh-huh.
Porque esto va por protocolos, ¿no?
Sí, sí,
aplicamos
sí.
Aplicamos un polo positivo en una parte del cerebro y el negativo en otra. Uh-huh. Entonces, siempre basándonos en la evidencia científica.
Claro, ¿no? Claro.
Básicamente.
Aparte de la depresión, ¿para qué otros momentos podemos utilizar esta estimulación eléctrica?
Pues mira, sobre todo nosotros en sujetos sanos hay estudios que demuestran que la estimulación eléctrica cerebral no invasiva produce mejoras a nivel cognitivo.
Uh-huh.
Produce mejoras en atención, en memoria verbal, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, lenguaje, sobre todo a nivel de fluencias,
sí,
en aprendizaje secuencial también. Y ya centrándonos más en nuestra población de Neurovila, que ya sabes que tratamos daño cerebral adquirido.
Sí, sí, sí.
En daño cerebral, sobre todo donde más evidencia científica es en el tema de ictus, hay evidencias de recuperación motora, sobre todo del miembro superior,
a nivel
motor, restituyendo un poco el balance interhemisférico de los dos hemisferios que están alterados a través de cuando se da un ictus. Hay mejora en afasias, en trastornos del lenguaje. Y hay evidencia también de mejoras en negligencia hemineglicencia unilateral, que es un trastorno atencional.
Sí.
Entonces, otras indicaciones te puedo decir de la estimulación directa por corriente continua. Como te he dicho, depresión también tiene aplicabilidad en TDAH. También en dolor crónico se usa. En lo que es el craving en adicciones, el síndrome de abstinencia para abordar en tabaquismo se usa también.
Sí, sí.
Y últimamente me estoy mirando protocolos en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo. También hay protocolos de estimulación eléctrica.
Sí.
Es una técnica muy, muy prometedora.
Sí,
Y también te quería comentarte que en Neurovila ahora mismo la estamos aplicando sobre todo en demencias. Demencias. Tenemos dos casos de demencia vascular. Estamos aplicando estimulación eléctrica usando los protocolos basados en evidencia, sobre todo estimulando corteza prefrontal, dorso lateral izquierda y lóbulo temporal, que es la zona un poco responsable del tema de memoria. y te puedo decir que la vamos a aplicar en la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Vamos a empezar a aplicarla en un paciente que tenemos con la enfermedad de Parkinson, que también hay protocolos, sobre todo estimulando la corteza motora.
¿Y la efectividad es muy alta?
A ver, es una técnica relativamente reciente, aunque bueno, relativamente reciente, pero lleva ya unos 10 años de investigación.
Sí, sí.
Y evidentemente, como todo en ciencia, y más en neurociencia, faltan más estudios. Hay que seguir investigando.
Claro.
Pero te puedo asegurar que, como te he dicho, ¿no? Hay eficacia demostrada en ictus crónico y hay eficacia demostrada en Alzheimer y otras demencias.
Claro, sí, sí.
Y nosotros la estamos aplicando.
A lo mejor para retardarla también, ¿no?
Sí, cuando hablamos de demencia, toda estimulación que apliquemos, sea farmacológica, sea a nivel terapéutico, sea mediante, en este caso, estimulación eléctrica cerebral, es retardar el progreso, que es inevitable.
Claro, sí.
A fecha de hoy es inevitable.
Claro, erradicar todos estos comportamientos no se puede, pero retardarlo con esta estimulación eléctrica lo más que se pueda.
Correcto. En demencias, retardar. Sí. Y en daño cerebral, mantener. O sea, mantener función, frenar.
¿Y en ictus, recuperar?
No, ictus es daño cerebral.
Sí, sí, claro. Entonces,
recuperar. El margen potencial que haya de recuperación, pero sobre todo cuando hablamos de daño cerebral adquirido más de tipo más crónico de mantenimiento, hablamos de esa función cognitiva, mantenerla, que no vaya más.
Me ha interesado mucho el tema de la depresión, de cambiar estos antidepresivos por esta estimulación eléctrica, porque
claro,
a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando, porque
claro,
es mucha gente que padece este problema, que al final es un problema de salud mental.
Sí.
Y que claro, que a lo mejor no quiere tomar esos antidepresivos, ¿no?
Claro, los antidepresivos evidentemente tienen efectos secundarios.
Claro.
La estimulación eléctrica, los posibles efectos adversos son muy, muy leves, posibles. Nosotros en neurobiología no hemos tenido ninguno.
Ya, sí.
Te puedo hablar, lo máximo que puedes tener es una sensación a lo mejor de picazón, de hormigueo, un poquito de dolor de cabeza, mínimo,
sí,
dolor de cabeza. Pero nada más.
Ya,
no hay reportado,
claro,
ningún efecto en todas las guías de seguridad de la técnica de miles y miles de estudios. No hay reportado ningún efecto secundario de gravedad. Evidentemente los antidepresivos sí que los tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo, la técnica, cuando la prueba la FDA norteamericana, es la prueba en depresión, la primera prueba, y donde más eficacia científica hay de esta técnica es en depresión.
Iván, yo si fuera una paciente y me tuviera que hacer esa estimulación eléctrica, sabes cuál es la pregunta, ¿no? ¿Hace daño?
No hace daño. Yo la he probado, evidentemente. Yo la he probado. No,
sí, sí.
La he probado y no. Ya te digo, notas a lo mejor un pelín de calor, un pelín de calorcito ahí en la cabeza, pero nada. Y luego, esto creo que no te lo he comentado, bueno, la intensidad de corriente es muy baja.
Ya.
Son intensidades de corriente de en torno de 1 a 2 miliamperios. Es muy baja la corriente. El efecto lo consigue a base de repetición, ¿sabes? Mm.
Pues,
y básicamente es eso.
No sé si nos queda algo colgando que te gustaría comentar.
Comentar, a ver, que se me ha quedado en el tintero, que son sesiones de 20 minutos, más de 20 minutos ya no es eficaz. Son sesiones cortas de 20 minutos. Y bueno, un poco los efectos que tiene a nivel cerebral, hablamos sobre todo de modular la excitabilidad cortical, ¿no? Hay cambios, produce cambios a nivel cerebral, pues ahí se libera el factor neurotrófico dependiente del cerebro, se libera dopamina, y genera plasticidad cerebral a medio y largo plazo, mejorando en este caso las funciones cognitivas. No tenía prometedora, que bueno.
No, sí, pero está muy bien que se aplique aquí en Neurovila, ¿no? Y que si alguna persona nos está escuchando y quiere venir a interesarse, pues puede hacerlo, ¿no?
Por supuesto.
Pues el neuropsicólogo de Neurovila, Iván Tripiana, como siempre, un placer que hayas venido y que nos hayas contado pues esta técnica, ¿no? Tan revolucionaria que pues mira que lo tenemos muy cerquita de aquí. Muchas gracias, hasta la próxima.
Bien, hasta la próxima, un saludo.
De confiar y suponer que todo es lo que parece, si todo tiende a desaparecer, soy como Rachel sin ser suficiente.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada. ¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Va, on quedem. On anem a quedar, on sempre, a la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8... ¡Vaya! Pues sí que caben maletas.
Nueva Nissan Townstar, la compañera perfecta que se adapta a ti con todo el espacio que necesitas y con lo último en tecnología para hacer de cada viaje un camino hacia nuevas aventuras. Descúbrela en tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Contigo nunca acabo donde quiero. Pero tengo grandes historias que contar contigo.
I avui se troba així en els estudis de Ràdio Villarreal David Martí. Ja sabem que ell és el president de Pronostrum. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Bueno, com vostè és prou coneixedor d'aquests casos perquè ha estat dins del partit de Vox, volia comentar amb vostè aquestes últimes notícies que han estat apareixent durant tota la setmana. No sé si fruit de que Vox està traient bones xifres i al final quan s'arrimen a les eleccions quasi sempre se miren en lupa, sobretot dels partits de l'oposició. No sé.
Sí, a veure, això passa en tots els partits. El que passa que n'hi ha moltes coses que n'hi ha que recalcar que una d'elles de les que ha eixit, com lo de Francisco, en este cas, n'hi ha una altra que està arxivà, que ja va eixir sense ser prop de les eleccions i està arxivà. No està,
sí.
no està tancat conforme alguns pensen.
Si vol, li dic, posem en antecedents als oients, parlant de, bueno, de qui és Francisco. Bueno, pues Francisco Joaquín Chardí Peris és el regidor del Partit Popular de Catarroja i considerat l'actual mà dreta del líder de Vox en València. Bueno, pues ell, en este cas, està acusat, bueno, més que acusat, investigat per una apropiació indeguda de 40.000 euros.
Un poc de delito penal, un poquet soles. Però bueno, este home, jo personalment no el conec. Este home és una persona que va, o sea, va aparèixer després, jo no conec de res. Jo me'n vaig anar al setembre del 2020 i l'any passat van destituir a Ximo Díaz perquè este home tenia molts problemes d'estafes i de més, i des de Madrid el van tindre apartat perquè era ja quasi inviable sostindre'l. Entonces este home va aparèixer per allí, jo no el conec. I a raïs d'allí, pues, se veu que com José María Llanos manté la línia, va agarrant de chorizo en chorizo. I això és el que n'hi ha.
En este cas ha sigut ho ha posat el jutge l'investiga perquè ell va enviar un missatge de WhatsApp a la seva dona el passat 21 d'octubre en el que informava que havia transferit 40.000 euros d'un compte a la seva per motius fiscals. La seva exdona Genoveva, de la que estava separat i actualment en procés de divorç, va interposar una querella per presumptos delits d'administració deslleial i apropiació indeguda. Així, el titular del juzgat de primera instància e instrucció número 5 de Catarroja ha admitit a tràmite la querella i va citar a declarar com investigat a Francisco Chardí el passat 21 de març, segons la documentació que ha tingut accés a esta casa.
Sí, sí, això me recorda un poc al cas de Carlos Fabra, és algo similar. Jo ahí crec que presumptament han intentat quedar-se els diners, presumptament, claro, sempre, presumptament, i després en un atac de cuernos o algo, al millor, no ho sé, jo no ho tinc clar, i després pues, n'hi ha denúncies vàries d'uns a altres perquè algú li té que salpicar la merda. I això és bàsicament el cas que ha hagut en València. N'hi ha que recordar que el tema de José María Llanos, després de tot això va al fil de lo de José María Llanos, que això està arxivat, o sea, ja no, això és una cosa que ja va eixir antes, com vostè diu, del tema de prou de les eleccions. No, això ja va eixir i retornarà, perquè ja estava. I en això podem dir que això és el cas que n'hi ha en esta notícia.
També ens, bueno, ens ha cridat l'atenció que ha eixit també a la llum el que bueno, ese dirigent de Vox que va treballar i va copiar més que treballar, va copiar el treball d'un alumne i el va presentar com si l'havera fet ell, no?
Sí, correcte. David Muñoz és el vicesecretari d'organització de Vox Castelló, el CEP, que no és CEP, que és gestora, perquè com no va haver primàries, és una gestora. Entonces, este home és el que porta tot este tema d'organització allí i diguem com va ser en novembre, no, l'autonòmic va ser en abril del 2019, si no recorde mal, va ser les eleccions. Este home acudís a les Corts Valencianes en els diferents diputats i companys que tenen que acudir. I cosa de 5 mesos, o algo així, si no recorde mal, abril, agost, uns 5 mesos, de repent, normalment la gent està acostumbrada a anar sent del partit però no deixar les actes. Tots sabem el que passa amb els diners. Entonces este home, de repent, seguia en el partit però va deixar l'acte. I entonces ahí, curiosament, va haver una investigació per part de molta militància i sempre va haver una especulació de que este home, que s'havia plagiat una tesis doctoral d'una professora, o si havia copiat el treball d'un alumne, etcètera, etcètera. I hi va haver una sèrie d'especulacions en què ell li dien i conforme anaven reprochant-li, pues ell dia feia lo habitual, pues recurria a lo fàcil que és. Si vostè diu això, jo el denunciaré. Bueno, el que volia ho dia i el que no també, perquè després quan no tenia nassos, perquè sabia que era veritat, no denunciava ningú. Jo m'ha faltat de dir-ho, per exemple, en públic. I no passa res, estic esperant-lo encara. Entonces, què passa? Que al final, després de 2 anys, així públic. I s'ha demostrat que este home, el verdader motiu del per què va dimitir als 5 mesos d'eixir electe en les Corts Valencianes. I s'ha demostrat per què. No sé si digui als oients que, pues, que deliberen ells. Jo, per mi, que aquest alumne el que va fer és, el va xantajear. Li va fer xantaje. I va dir, si la traus del borrador i la presentes en el Parlament, o sigui, en les Corts Valencianes, jo te denunciaré. Que per lo vist, el que ha passat després és que igual ho han fet. I ell va dimitir, igual ho han fet. I entonces ara s'ha vist això. I un personatge, un altre company d'ells, que se diu Alberto Vidal, que està darrere de Llanos Masó també, que en defensa d'ells, o sigui, d'este home, ell diu que, claro, que com en la Catòlica, en la universitat, el despedixen, pues que diu que, o sigui, que la sentència reconeix que el despedixen, o sigui, procedentment i que és improcedent. Entonces s'agarren a que li han donat la raó d'ell i que té que recuperar aquests diners, li tenen que pagar i que tenen que limpiar els bonos. No tens que veure una cosa en plagiar i una altra cosa és que si t'han despedit, tu has plagiat i després no l'has presentat però s'ha demostrat que has plagiat, pues vale, ells t'han despedit però te tenen que haver despedit com a improcedent, però una cosa no lleva a l'altra. Esta universitat lo que fa és llevar-se del mig perquè el prestigi d'esta universitat, pues no està per la labor de seguir en este home. Jo, a més, pensé que este home, en l'edat que té, va tindre serios problemes, a part de el turno de juí, o sea, d'ofici en el juzgat, crec que va tindre serios problemes per treballar com a abogat en Castelló durant una temporada, perquè els bufets jo crec que ja el coneixen un poquet. I més o menys, ixa és la història d'este home.
En este cas, la Universitat Catòlica despedís el líder de Vox i la sentència reconeix que la seva acció no va ser exemplar, però que allò no justificava el seu cese. Per lo vist, igual, té que recuperar aquesta plaça, aquest puesto, no?
Això diuen, però bueno, això és com tot en la vida. Tots sabem que moltes empreses, quan ho porta 10 anys, 15, 20 anys, les empreses tenen també moltes merdes, moltes empreses. Entonces, quan recurrissin a tirar un home, aunque tinga raó o no raó, sempre se recurrís a lo fàcil que és un despido improcedent. I la manera de limpiar a un treballador és aixina. I la vida real és aixina. A li agrade, a qui no li agrade. Entonces, la Catòlica lo que fa és, per evitar la mala reputació que pot repercutir en este professor, és despedir-lo. Que ara el juzgat li dona la raó, que, vale, sí, és improcedent en vez de procedent i te pagaran. Vale, però tu no has deixat de plagiar.
Mire, vostè sap que el dia 1 d'abril, o sigui, demà, sí, Vox fa la seva assemblea ordinària en la que reformaran els estatuts i presentaran els contes anuals a tota la militància.
Sí, sí, a tota, a tota. A tota, però com fica ahí, la situació és que el que diu és que no, que el que són les primàries, que ja en el 2019 no van existir més que en 19 províncies, que de les quals de les 19 ja van acudir als juzgats, resulta que ara la senyora Abascal, Smith i companyia en l'executiva nacional diuen que no existiran, que ells ficaran els presidents provincials a dit. Dona igual que siga un maleante, bo, roïn, que un delinqüent.
En este cas, els datos li presentaran a 40.000 afiliats.
40.000. I sa cifra...
Però que se reformarà l'estatut de la formació per a eliminar les primàries. D'ells diuen, per a no tindre conflictes, perquè consideren que els dirigents de cada província saben el que se cou en cada província.
Sí, ho saben, però ja estic jo per dir-ho que les primàries de Màlaga i de Granada, per exemple, dir un exemple, en el 2019 ja van passar pel juzgat i les van tindre que impugnar. O sigui, el juzgat quan, i un juez quan impugna i ses primàries no és per a la muerte, és perquè ha hagut irregularitats, perquè el senyor Abascal volia que guanyara el seu candidat.
Sin embargo, Donald Conter, diuen que modificaran l'article 23 de la norma que regula el funcionament intern de Vox, que hasta ara establia en el punt B que els presidents provincials i els seus comitats executius s'elegirien mitjançant el mateix procediment de l'elecció del president nacional, és dir, per al conjunt dels afiliats de ple dret en els seus respectius territoris provincials. A partir d'ara serà el CEN qui nombre qui als presidents provincials que elegiran després els seus respectius equipos. Sin embargo, si se manté les primàries per a l'elecció del president nacional, també és un acte de valentia per part d'Abascal.
Sí, és de valentia, sí. Con lo que, pues sí. Ell ja l'altra vegada no va tindre candidat, l'última vegada. Ja ho va fer ell.
Sí, em referís a que també li se podien presentar...
Sí, sí, sí.
O sigui, ell, per exemple, vostè diu, no votaran els militants a els provincials.
Sí.
Però sí se podrà votar com a militant,
sí, sí,
per poder canviar, claro, i ser president, que és el que dicta les normes.
Claro,
no?
És el que diuen, és el que diuen. Però ja me refresque a l'antic del 2019, que Abascal se va presentar a soles i no va haver candidat. Va haver... Carmelo era, me'n recordo, Carmelo, que era canario ell. En Sai de Barcelona volien presentar una candidatura i quasi s'arren a palos en Smith en un acte. O sigui, això és la candidatura que va tindre Abascal. I ara diuen que sí, però no n'hi haurà ninguna. És que no n'hi haurà ninguna. Seguiran exactament igual. I el que seguiran seran delinqüents.
Clar, però vostè entén que si fins ara els ha anat bé i han pujat en xifres d'afiliats i també en les últimes enquestes, ell deu de considerar que estan fent bé la seva tasca als provincials, no?
Sí, el que passa és que ells estan vivint de la confrontació del PP, perquè pensen, però ja, això ja ho dic jo, d'ací una setmana, quan passi el congrés del PP, tots veurem com les enquestes, a les que jo, per exemple, quasi no mire, de repent tornarà a pujar el PP, quan Feijó pegue dos discursos. Això serà algo...
Què li ha paregut, clar, què li ha paregut la intervenció que ha tingut el president del govern, Pedro Sánchez, respecte a la... Bueno, a esta decisió, lo que ha aconseguit de la península ibèrica de reduir els preus i també, per una altra part, a la decisió que ha pres en quant al Sàhara.
En general, un merder tot. Lo del Sàhara ja va passar, lo de la marxa verde en el seu dia, i ara pues, estàs dividint més a la gent allí. Bueno, i després en què? En lo dels preus així, en el gasoil, per exemple, si te pugen 10 demà i te baixa 20 o 15, estem en les mateixes...
Bueno, ha agarrat mesures.
Que el dilluns.
I lo que ha fet és... que consideren la Unió Europea que som una illa, junt en Portugal.
Lo de l'energia, sí,
però... Lo que se té que reconèixer, però... no sé, dic jo, eh?
Sí, sí, no ho reconec, perquè n'hi ha que preguntar-li què ha fet el portuguès. Què ha fet? Se n'ha anat directament a Algèlia, perquè no el deixi tirat, mentre este s'està matant en els marroquís. Això és el que ha passat. I després, què més ha passat així en... Per exemple, així, on ens afecta, en Castelló. En Castelló, què ha passat? Diguem que han ficat una sèrie d'ajudes, entre comilles, que han dit que van a ficar una sèrie d'ajudes pel sector ceràmic,
sí,
però No sé, jo, algun gerent o algú de la ceràmica se cagarà en tot això, perquè mentre no reduïsquen els impostos del gas,
sí,
o les quotes del gas, per més ajudes que fiques, avui estaràs, avui la fàbrica seguirà caminant, però el mes que ve tornarà a parar. Jo a dia d'avui no sé si tinc en compte unes 10 empreses que no estan tancades. Simplement estan tancades de producció i estan totalment en stand-by. No funciona ninguna línia de producció en la ceràmica.
Què li pareix lo de la vaga de la plataforma de transportistes liderada per Manuel Hernández, que decidirà seguir en la vaga i no acceptar lo que diga la ministra de Transport?
Sí, sí, a mi me pareix de categoria. Jo tinc molts amics així en Villarreal i Castelló que són camioneros, sobretot autònoms, que s'estan enganyant, que estan fent de 6.000 a 7.000 euros de facturacions al mes, i en això no tenen ni papipes, entre gasoil, pues lo que és el sueldo, lo que és els imprevistos del camió i a més. L'únic és que Manuel este és que és de Vox, és l'únic que no me xoca del tot, és l'únic. Però
vostè sap segur que este home és de Vox.
Sí, tenia, no me'n recordo de quina província era, però sí, és de Vox.
Uh-huh.
Diguen lo que diguen, eh?
I després, que li pareix que els pescadors de la província de Castelló no isquen i en contrapartida estiguen així en altres ports de l'arco mediterrànio?
És que Ximo Puig és Ximo Puig. Però això és com lo del... El que es passa als pescadors de Castelló els passa com dient que com lo de com el tema de la caça i el tema del medi ambient. El problema el tenen a l'atún, que si tu no caces al depredador i estàs deixant aquest, que no n'hi ha que pescar-lo perquè és una espècie en extinció, i se carrega tota la fauna de la mar. I aquest és el problema que n'hi ha en la mar de Castelló.
Per cert, ja té l'agrupació feta? Ja té la força política que vostè necessita per a presentar-se a les pròximes eleccions?
Sí, Villarreal? Sí,
eh? No, estic parlant-li de tota la província de Castelló, no sé si se presentarà en la Comunitat Valenciana, ja no sí. Parlen només de la ciutat de Villarreal.
No. Passem a... Bueno, ja que ho diu, està a dies de ser efectiu, però sí, passem a tema nacional, a l'àmbit nacional, però en la mateixa idea, perquè nosaltres també vam començar a nivell provincial, però ens hem expandit més de lo que jo tenia previst en 4 mesos. Entonces, tenim executiva, o sea, la gent, una executiva en Castelló, en València i en Alacant. I entonces, què passa? Que per fer un canvi autonòmic hi ha de perduts al riu. I per fer un canvi, o sea, dos, ne fem un. Fem a la nacional, però la idea és la inicial. O sea, nosaltres anem al municipi. Estarem en València, estarem en Alacant, en Castelló, X municipis de cada puesto, però sempre lo municipal. Lo autonòmic antes, pa que ho vulga, pels il·luminats valencianistes de València Capital.
Uh-huh. Pues David Martí, president de Pronostu, moltes gràcies per haver estat així.
No res, moltes gràcies i no res, volia enviar un saludo a Alberto Sartal, diputat de Vox Castelló. No res, xato, t'ha enviat un missatge antes dient lo de David, que més que és que ell me dia, no, això és mentira, i resulta que és veritat. No res, Alberto, estic esperant a que me contestes. No res, moltes gràcies.
Y la presión solo queda en mi cabeza y tú te vas dejándolo todo a medias y me dices que algún día regresarás. Tú me dejaste ir, yo te dejé volver una y mil veces por verte amanecer.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te agradaría tindre dents fixes y estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure, en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Ahora Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Recuerdas cómo es?
Bueno, i tornem a tindre sí en nosaltres al director de Vista, Sergi Tillols, bon dia.
Bon dia.
Si me fas un balanç de lo que va ser dimecres?
Bueno, sí, seguim en la mateixa línia que els dies anteriors. Ahir era una miqueta més fosqueta la sessió, més d'anar compte quan estàvem acabant de dir, hem posat, clar, un curs de terror, un altre que era així més apocalíptic, però bueno, en mi també va florir alguna cosa d'estes que jo dic que és més optimista i esperançadora. I bueno, se va quedar una sessió que potser no va tindre els extrems que teníem els dies anteriors, que passàvem del drama a la comèdia, del comèdia al drama, però se mos va quedar també una sessió molt bé, que a més van tancar en un curs que estava nominat al Goya, o sigui que molt bé.
També l'inici de l'edició en temps de records dels curtometratges rodats per alumnat de tres centres educatius, Bisbe Pont, Santa Maria i Fundació Flors, no?
Sí, sí, de fet els curtmetatges estan ja, si no acabats, pràcticament acabats, i llestos per a projectar-se demà en l'entrega de premis.
Demà és un dia que no sabem ni siquiera si te podem tindre així, tindrà que ser per telèfon, segurament.
Sí, segurament.
Perquè demà què t'espera?
Demà m'espera la traca final, demà mos espera ja el castell de focs d'artifici que fiquen al final, que bé, que serà molt bonic, però al mateix temps també pues, ja donem fi a la setmana intensa de cinema que hem tingut i ho fem en una doble activitat. Per un costat, a les 7 de la vesprà, en els multicines Sucre, la preestrena de la pel·lícula Nosotros no nos mataremos con pistolas, que ja comentàvem ahir, que està rodada en castelló, escrita per un guionista de Onda, i que crec que encara queda alguna invitació en l'Espai Jove davant de l'estació, per si algú vol passar a replegar-la, és entrada lliure, però amb invitació. I a les 10 de la nit, en l'Auditori Municipal, tenim ja la gala de Cloenda d'entrega de premis, que serà presentada per Mònica Benavent i Jordi Collado, i que tindrem l'actuació musical de la cantautora Luna Orleans.
Bueno, cal dir que no ha caigut en dir-lo així públicament lo contents que estem que hagi triat a Mònica Benavent. Ho heu dit, és una gran periodista i una gran persona, eh?
Totalment. Jo l'he pogut conèixer durant aquestes últimes setmanes preparant tot això i la veritat és que és una xica molt professional i encantadora.
I molt treballadora.
Molt treballadora, correcte. Sí.
És cert, eh?
Sí, 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 sí.
Jo he tingut el plaer de... Ella en esta casa ha portat molts anys i inclús ara seguís i no ens deixa de costat sent i tot que té la projecció professional que té.
Sí, 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 i trau temps sempre per a venir al seu poble i per a sumar-se a iniciatives com esta del Vist, que ella en principi ve del món de l'esport, però ha sumat i s'ha unit molt bé a la família del cine.
I tant. Per lo de les entrades, que dia les invitacions que deies que està en el Espai Jove.
L'Espai Jove, sí.
Claro, si ara estàs sentint-nos gent, pensarà, esta vesprada antes de la pel·lícula me donaria temps d'anar a plegar-les?
Sí, sí, de 5 a 9 està l'Espai Jove obert, demà de matí també, perquè la pel·lícula és de vesprada, i nosaltres esta nit en tindrem també algunes en l'auditori, per si algú dels que ve a l'auditori pues no li va bé passar per l'Espai Jove, en tindrem algunes que també podem repartir.
Val, pues anem a veure què veurem avui. Que veurem esta vesprada, a partir de quina hora?
A partir de les 8:30.
Vale. Pues veurem el principi. Aina arriba amb tren a la ciutat on viu Biel, la seva parella, amb la intenció de deixar definitivament la seva relació amorosa, la primera dels dos. L'endemà en despertar-se mantenen la conversa definitiva, on Biel intenta fer canviar de parèixer a Aina, que dubta però es manté ferma en la seva decisió.
És un curs molt bonic, molt romàntic també, per lo que s'intuís per la sinopsi. Ens va agradar molt perquè és un curtmetatge en una narrativa, diguem, menys convencional, també amb molta personalitat i fet com... Si el curtmetatge és romàntic, també està fet amb molt d'amor, diria jo. I és la primera selecció que té,
Per part dels dos protagonistes.
No, me refereixo que és la primera selecció que té el curtmetratge. O sigui, el curtmetratge acaba d'eixir del forn, també, igual sí, que ahir ho comentàvem sí, d'algun, sí. I esta és la seva primera parada. O sigui, que estan tan contents l'equip del principi que, si no m'equivoque, esta vesprada estaran així, a Vila-real.
Pues mira, veus, això és una més algo que a mi m'ha llamat sempre l'atenció. Vore com veuen i sa projecció que ells han fet, és dir, perquè en realitat això és com un fill, no?
Sí, sí, sí.
Jo vaig veure la primera vegada que se va veure Sergi en el cine. Sabeu, esta persona que és tan famosa que és de Vila-real.
Sergio Caballero.
Sergio Caballero, i jo estava sentada al seu costat. I de veritat que és emocionant. Molt emocionant veure com sí. Ho veuen, eh?
Sí.
Després la cinta que és d'Alberto Ruiz Rojo, i la sinopsi és que Andrés està trencat després de la dolorosa mort de la seva xica en un accident. Recollint les seues coses, apareix uns cassets que ella es gravava per a estudiar les seues lliçons de medicina. Andrés sap que en alguna d'aquestes cintes hi ha gravada una cosa molt important per a ell. Aquesta cerca es convertirà en una obsessió.
Un altre curt també de tall romàntic que pot recordar un poc el que fa dos dies parlàvem, sí, Sintra 3, que també era la parella que ella moria i trobava unes cintes, però realment són molt distints, tenen tonos distints també, però sí que en comú tenen que tot i que el que tracten pot ser dolorós, s'obre una porta cap a l'optimisme, no? Que és el que comentàvem que hem estat buscant també en esta selecció de curtmetratges. A més està protagonitzat per Fran Perea, que també és una cara que tot el món coneix i reconeix, i el director Alberto Ruiz Rojo va guanyar el Festival Cine Culpable, no sé si allà per l'any 2004-2005, en un curtmetratge que seria 10 minuts, que no sé si algú el recordarà, però que en aquella edició va agradar molt. I és el mateix director que continua en el món dels curtmetratges.
Juan Medina, en Tío, que diu Martín és un adolescent vanitós que en el seu primer dia de treball a les mines coneixerà el vell Andrés, un ancià miner que li explica la importància dels rituals ancestrals i el respecte que s'ha de tindre per Tío. Uf, el déu dimoni que custodia les mines.
És un curtmetratge mexicà, és un altre dels curts internacionals que ha entrat en la selecció. És d'animació, a més, i pues parla un poc això, no? De introduir el que és la llegenda i la mitologia mexicana dins de la narració, i és un curtmetratge molt, molt interessant que ens va impactar molt també al comitè de selecció.
També Farrucas, de Ian de la Rosa, Hadmun, Fàtima, Seima i Socaina són quatre adolescents del Puché, un barri perifèric de la ciutat espanyola d'Almeria. Orgulloses dels seus arrels marroquins i espanyols, juntes s'enfronten a les primeres experiències en instituts fora del barri, que encara que fan evidents les mancances del seu entorn, no aconsegueixen que disminuïsca la intensitat dels seus desitjos i anhels. En el 18è aniversari de Fàtima, la fortalesa de la confiança que tenen en si mateixes es veurà posada a prova. I se toca bon tema, eh?
Sí, és un curtmetratge que també ha estat nominat al Goya en l'última edició. És un curt ja amb molt de recorregut i diversos premis. I és un curt de molta veritat darrere, perquè les quatre protagonistes no són actrius professionals, però Ian de la Rosa ha tingut molta habilitat per posar a aquestes quatre xiques que ha tret de càstings, del carrer, enmig davant de la càmera i enmig de la història que ell volia contar, i la veritat és que, és el que dic, transmet una veritat que tal volta, per intèrprets professionals, no se pot aconseguir, però que també és molt difícil d'aconseguir quan treballes en intèrprets no professionals. No? És un curt molt, molt interessant, també d'una narrativa menys convencional, però que jo penso que si ens aproximem a ell en la ment oberta, ens pot arribar a impactar bastant, sí.
També Antoni Sendra ens diu que un ciclista pateix un accident entrenant, malferit i incapaç de moure's, queda atrapat a la muntanya i l'aparició d'un gos marcarà el destí de la seva supervivència.
És un curtmetratge també de producció valenciana. Toni Sendra també té una trajectòria ja en l'audiovisual consolidada. Este és el seu últim treball i és un curtmetratge que s'aproxima molt a totes aquestes pel·lícules que, bueno, durant una època semblava que estaven prou de moda de supervivència, no? De, uh-huh. El personatge té un accident, està enmig de la muntanya, està sol i és pues, tot la seva lluita perquè algú vagi a rescatar-lo, perquè ningú sap que està allà.
També queda un últim, que este dura poquet, duren 8 minuts, i diuen que durant una elegant festa de nit de cap d'any, dos ballarins intentaran burlar-se del públic de classe alta canviant la cançó de la seva actuació. La batalla més inusual està a punt de començar.
D'este curtmetratge vaig a dir poques coses perquè crec que el millor que puc dir és que la gent vinga, perquè és un curtmetratge que necessita, diguem, de la participació activa del públic. És una cosa un poc estranya en quant a audiovisual, però sí que és veritat que és una proposta que necessita de la complicitat tant del festival com del públic del festival. No diré res més. Jo crec que si venen, s'ho van a passar bé. No,
dura
que ningú s'assuste.
Que dura 8 minuts, eh? Sí. El que passa és que a lo que mos convides, només per llançar un repte, ja és important, eh?
Sí, sí, que no s'assuste ningú, que no baixi ningú de darrere la pantalla ni res d'això, no. Òbviament és una pel·lícula.
A millor és el que volen, eh?
Òbviament és una pel·lícula, però sí que és veritat que necessita la complicitat del festival, que ja la tenen, i del públic del festival.
Bueno, com avui sabem que sí que n'hi haurà gent avui, esta vespre, allí, perquè l'altra volta no, quan van anar aquestes persones que van fer el curs no ho sabíem, que era per sorpresa, però avui sí que estaran els que han fet el curs, el protagonista suposa que també vindrà, no?
Crec que ve el director i no sé si algú de producció del curtmetratge, i esperaven arribar ara, jo espero que sí, que ho aconseguisquen, perquè es van dir que si venen podrien presentar-ho.
Saben a quina hora clar, arribar a hora significa que arriben quan es comença la projecció,
sí,
però clar. Que bueno, que poden estar durant tota la
sí, clar, per supost, i potser estan ja per Vila-real i no ho sé, però en principi crec que no, perquè treballaven i venien després.
I el curt era?
El principi, el primer que veurem esta vesprada.
Per lo tant, avui sí que podrem gaudir d'allò que parlem, no? De l'estar al costat d'una persona.
Sí, sí, sí. En principi sí, jo espero que sí que puguem vindre a conèixer-los. Ha mostrat molt d'interès per estar així i jo crec que a la gent també els agradarà el seu treball.
Bueno, y entonces, demà per la vesprada, no sé si te tindrem així, Sergi, però bueno, la setmana que ve jo sí que vull que el primer dia vingues i ens digues com va acabar, què va ser i... perquè, saps, a mi me dona molta llàstima, no? Me dona aquesta sensació de que, uf, com quan cremen una falla o quan...
Sí.
No, però tenen que tindre l'altre mirar, no? De que ja que s'està planejant,
sí,
no?
Sí, clar, no? A veure, el divendres, o sigui, demà, acabem, cap de setmana jo suposo que ja dormiré les hores corresponents.
I el dilluns estarà ben
dilluns,
fresc, no?
El dilluns estaré ja fresquet per a vindre així, contar-te el que ha passat i, bueno, obrir una porta ja de cara a l'any que ve.
Dimos que n'hi haurà, que segur que n'hi ha novetats. Fareu balanç este cap de setmana o descansareu i direu, bueno, a veure... Pel matí dius vos reuniu, no tens ni idea, no?
No ho sé, ara de moment és arribar demà, acabar el més alt possible i després ja veurem com ens organitzem.
Sergi Tellols, director de Vist, perquè ja és Vist. Ha sigut
Vist.
La transició ha sigut superràpida.
Ja ho han vist.
Ah, que sí. I demà te tindrem per telèfon, segurament, a tu o a qui consideres, sí. I dilluns vindràs a fer-nos aquesta entrada al pròxim Vist.
Aixina és.
Fins demà.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Una noticia de última hora. Sevisama no podrá celebrarse en guany encara que a principis de març l'organització del principal certamen dels que organitza Fira València va decidir mantindre la cita que estava prevista del 13 al 17 de juny. Avui ens han comunicat que l'edició no tindrà lloc. Es traslladarà al 2023, Maria. Notícia d'última hora, eh?
Vaig, ens quedem xelats, no?, en aquesta notícia d'última hora.
Bueno, el que diuen és que, degut a la crisi energètica i dels materials que han intensificat la guerra d'Ucrània, pues se posposa a principis, inicialment a principis del 2023. Bueno, ens quedem en esta mala notícia per a la comunitat valenciana. Però bueno, estem sentint una cançó, Maria?
Sí, Susana, finalitza ja amb el mes de la dona, el mes de març, que hem dedicat, no, a cantants i músiques emergents, tant espanyoles com de fora del nostre país, i com no, teníem que acabar doncs, amb Beyoncé i en ese Run the World's Girls, no?, que corregam el món dones i que l'agafem amb més força que mai, no?
Bueno, pues dit això, ja sabem, demà dos horetes en tots vostès. A on? Pues así, en Radio Villarreal. It's hot up in hit DJ, don't be scared to run this back. I'm rapping for the girls, I'm taking over the world, happy raise a glass.